fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones a tothom. Hola, mosseguis, com va? Com va tot? Com esteu? Hola, Marc.
Què tal? Què tal? Bueno, a veure, mossega la poma s'acaba. S'acaba el món, perquè, o sigui, el que porta un guió en un pòstit sóc jo, i en Tomàs ja no porta guió. O sigui,
hi ha guió perquè hi ha propostes i hi ha coses.
Hi ha propostes, però qui porta temes...
Els temes principals es portes tu. Això
jo
sí
porto
que és
amb un pòstit.
És com el podcast que jo segueixo molt, que me l'estimo molt, el de Coffee Break, Senyal i Ruido, que cada un es llegeix un paper i l'explica. ¿Vale? Però, un moment, abans de res, mosseguis, atenció. Avui tenim en mòbil, en format mòbil, el senyor Dani, que l'estic veient aquí sota, i flipareu, els que ens veieu per YouTube. Un segon.
Jo encara no el veig. Doncs
pues ara fliparàs.
Jo he fet.
Hola, Dani.
Com esteu?
Què tal, tio? Però estàs en plena conducció, tio. Vigila, eh? Primer de
conduir
tot,
la seguretat. Amb el rosari i tot aquí.
És un rosari tailandès.
I està el xat, sí, el veig així de sí. Refiló. Dóna-li hola, xat.
Hello,
xat, how are you?
Això no és seriós, o sigui, això... A veure, jo he fet podcast amb els peus a la piscina, però podcast des del cotxe no ho havia
no,
fet.
No, i el Rico també se'l veu allà al darrere.
Sí, sí, el Rico se'l veu allà superguai, està super de trancs.
Heu de conduir molt lluny, Dani.
Anem a una illa que està a l'oest d'Estocolm, que es diu Ekerö. Allà hi ha una espècie com de garden que el porta una senyora tailandesa i a part també tenen un restaurant tailandès i anem allà a passar l'estona. Però el curiós és que anem amb vaixell. Hem de creuar el llac amb vaixell perquè
amb ferri, això. Ferri.
Sí, ara anem cap a buscar el ferri i podem seguir en directe el recorregut cap a Ekerö.
Molt bé. Una pregunta... Digues.
Si veieu que faig molt soroll, em podeu mutejar directament, eh?
Sí, doncs és sí. Això. Jo t'anava a dir que et mutegem i desmutejat quan hagis de xerrar. Per si sempre estic al cotxe.
Bueno, sí, ara estic concentrat en la conducció, eh?
Tens això ho has de fer tu, Tomàs.
Sí, sí, jo el controlo. Vale. Tu m'aixeques el dit, tu em fas un gest i
jo faig així.
Vale. Sí, per entrar. I oblida't, no estiguis pendent. Una altra cosa. Quina temperatura teniu?
Estem ara a 18 graus, 18-19 graus.
Collons, quina sort.
Me'n vaig a Suècia. Vaig agafar el puto avió de Vueling perquè ho entenguis.
Vale? A Barcelona avui, a un observatori de l'Eixample, han tingut una mínima de 25.
Wow.
Sí, mínima de 25.
Ai, Spain, ja. Mare meva.
Sí, sí. I, bueno, mínima de 25 i humitat de la illa de Cuba.
In Spain is hot que te cagues.
El xat t'ha pillat, Ludo, el xat t'ha pillat. No facis el gamarús, que el xat et pilla, eh? Bueno, et mutejo i anem a...
Chat understand, yeah.
Ho he dit per ell.
Us deixo conduint, que fa molta gràcia.
Perfecte, estem aquí escoltant.
Molt bé, cuideu-vos molt. I en cura, eh? Vinga, fins ara. Bueno, m'ha fet molta gràcia que estiguin els dos aquí en conducció en directe. Pels que es veieu a YouTube, doncs... Això jo crec que és la primera vegada que passa
un podcast on the road. A més, tenen una amplada de banda molt, molt decent, eh? Escolta, aquí...
Hombre, sí. Sí, sí.
Pim-pam, eh? Aquests suecs tenen aquella amplada de banda.
I les autopistes, unes autopistes magnífiques, sí, sí.
Sí,
a més, no veus la gent conduint malament.
Que no se la fotin. No, està ajustant la càmera.
Ah, estava ajustant el d'això. Doncs això, mosseguis. Temes per avui, abans que tiri l'altra falca.
Sí,
aquest
tio
amb pòstit improvisat.
Bueno, primer de tot, un rant antipostmodern, que ve d'una conversa primer amb en Raül, que em va dur...
Ja fa dies que tu insisteixes molt en aquest tema. que és l'exageració, la perversió del llenguatge actual. Vale?
La necessitat, l'abandonament de la precisió i l'utilització del llenguatge com un instrument d'utilització de poder. D'utilització de poder. Si vols, anem ja directament o si vols posem una falca, tu mateix.
No, posem la falca, perquè així hem entrat així tots en trompicón.
Posem la falca.
És, jo al·lucino el bé que el Dani s'ho munta, tio, perquè això del podcast des del cotxe és fantàstic, fantàstic, tio. Em fa molta gràcia. Que sàpigues, Dani, que cada dia que passa augmenta el teu club de fans de Mossega la Poma. Està arribant a l'alçada del senyor R i el senyor R té un club de fans.
I el senyor R és tot molt, una eminència.
És una institució i, és molt i els fans del senyor R són molt... És molt curiós, perquè els fans del senyor R són molt fanàtics, valgui la redundància, i en canvi tu arrossegues la gent més templada, la gent més...
Temperada, més amb seny.
La gent que valora molt la pau, el moment zen el que moment dona zen. El Dani. Sí, és el moment zen.
Jo també sóc molt zen.
Tu zen de l'hòstia ets. Zen de l'hòstia. Diu l'Andreu Bizet, diu espectacular. Moltes gràcies, Andreu, i a tothom que ens seguiu en directe. Deixeu macos algun comentari. Un segon, que oculto el banner, que ja el tenim vist, i poso la intro i comencem.
Molt bé.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, fantàstic. Marc, tira.
Bueno, doncs a veure... Doncs...
Teníem diversos temes, però aquest del RAN... Està bé perquè coincideix amb un article d'en Partal que vaig llegir ahir, que també està relacionat amb, potser no tant la perversió en si del llenguatge, que és un tema que jo sé que et preocupa i que vas traient sovint, sinó amb que avui en dia és més important, sobretot des del món de la política i la comunicació, controlar el discurs que ser fidel a la veritat. Vale?
Sí, això ja d'entrada és un problema, però ho ha sigut sempre. O sigui, sí. Si a mi, per exemple, m'agrada referenciar la biografia com es diu aquell, del Benjamin Franklin. El Benjamin Franklin, que tenia un diari a Filadèlfia en l'època, diguéssim, a punt de fer de declaració d'independència dels Estats Units, i el Benjamin Franklin, en el seu diari, tenia cartes en el director del diari on ell s'havia inventat diversos personatges que ell mateix interpretava, que eren escrits per ell. Hi havia una senyora,
que l'interpel·laven amb... Sí, l'interpel·laven amb ell...
Movia tots els punts de vista i anava i ho utilitzava. De fet, aquesta mateixa pràctica, si algú ha llegit els llibres de l'Orson Scott Card, del Juego de Ender, hosti, tu ara el Dani ens ha girat el mòbil i estem veient Suècia.
Està a l'entrada de l'embarcament del ferro.
Sí, però hi ha uns cels dramàtics amb uns blaus i amb una bandera.
El que passa que ara no li pillo, si em fa el gest de que vol entrar... Com no
és igual, ja com vulgui entrar, ja, ell també es pot desmutejar. Doncs, en els jocs del Juego de Ender, de fet, no sé si és el primer o en el segon, el germà i la germana de l'Ender estan en el Sons God, que ara els fica treballant als fòrums, on treballen amb diferents tipus d'identitats. Em sembla que un era el Demòstenes i un altre fan servir un altre nickname d'això, on d'alguna manera estan movent punts de vista polítics oposats per determinar quines són els temes de discussió. O sigui, estiguis en el punt de vista que toques, si marques quin és això de la finestra d'Overton, és una eina de manipulació, però...
Perdona, abans que entris en el tema és interessant. Poso l'exemple que va destacar Ian Partal en el seu editor. Deia, ens van vendre la moto de que Catalunya tindria un control absolut sobre la Renfe, sobre Rodalies, que hi hauria un traspàs de Rodalies i no sé què. I què ha passat al final? Al final han creat una empresa dins de la Renfe, on Catalunya té una participació minoritària, a l'Estat té dret a veto de qualsevol decisió, i ahir ens la venen com que han traspassat Rodalies.
Ja, però aquí, això... No, però aquí, i a part d'una cosa, a part d'una cosa.
Però és que a més
el problema de Renfe, és molt greu, perquè primer de tot, molta gent que treballa a Barcelona, cada vegada més gent està marxant de Barcelona, perquè a Barcelona els preus estan molt grans, o sigui, deia l'altre dia que hi ha un percentatge molt gran.
Marc, però aquest és un tema que no és típic de mossegar la poma i en podríem parlar molt. El que em sorprèn és que està marxant de Barcelona persones no que guanyin un sou paupèrrim, sinó gent que té un sou decent o fins i tot funcionaris o gent que té la vida bastant resolta que no poden, o sigui, si les circumstàncies de la vida els obliga a comprar-se un pis o a llogar un pis, no poden.
On jo visc aquí al Maresme, els preus de les cases i els pisos s'han multiplicat per 1,6 per 1,7 en els últims 7 anys que jo estic aquí. I té que veure amb que es van alvint els peatges, però també a partir de la pandèmia la gent ha volgut marxar de Barcelona, però està venint moltíssima gent a viure aquí.
I que a més arrosseguem un altre tema que no se'n parla prou. I jo no sé, per mi és la clau de tot plegat. I és que tenim uns sous de merda.
Bueno, el sou és independent, no, però el sou sempre l'has de calcular amb el cost de la vida. És a dir, si tu viure a Barcelona et costa 1.600 euros un lloguer de pis, doncs clar, si no estàs cobrant 5.000 euros al mes, doncs no pots...
El teu sou és una puta merda. Quin és el salari mínim professional? És estar per sota del...
Bueno, exacte, exacte. Okay. O sigui, el problema és, però el tema és que com que molta gent treballa a Barcelona i ha de marxar de Barcelona, tant perquè tinguin sous molt baixos com perquè vulguin viure en un lloc on tinguis que sigui una sortideta perquè et toqui el sol i aquest tipus de coses, tindrà la platja pròpia i tot això, doncs clar, el problema està en que l'accés a Barcelona és un problema. L'accés a Barcelona és un problema. Com que la Renfe...
Perdó, que vaig narrant. El Ferri ha arribat, pels que no estigueu a YouTube, estan baixant els cotxes.
Sí, sí, ara veurem com embarquem
en el... Ara veurem com en Dani... S'ha tret ja el motiu. Vale, perfecte,
sí,
Dani.
Sí, sí. No volia comentar que ja, del que comentàveu de la Renfe, ja el 2009, abans de venir cap aquí, que vaig venir el 2010, ja era un problema molt greu el 2010 i es va dir ja el 2010, ja fa 15 anys que es passarien les competències. I pel que comentes, veig que està la cosa igual
o pitjor. No, està igual. Però a més és el problema...
Ens han tractat com idiotes i ens han venut una moto, Dani. Això és el que
totalment
em fa més ràbia.
Però el problema no és només aquest. El problema de la Renfe és que, com que és un problema que ve molt de lluny, la gent ha pogut agafar i buscar-se alternatives. Amb la qual cosa, actualment, el trànsit rodat que hi ha anant cap a la ciutat, cap a dintre i cap a fora de la ciutat, és bestial i et pots trobar caravanes a les 10 del matí, a les 4 de la tarda, a qualsevol hora et pots muntar unes caravanes tremendes perquè tens un col·lapse de trànsit. Per què? Perquè la gent sap que prefereix fer una caravana d'una hora i pico abans que agafar la Renfe, però bueno... Deixa endavant. Tornem al tema de l'utilització.
Ara que veig això, jo no, Suècia no la conec, però he voltat bastant per Noruega, per circumstàncies de la vida, ¿vale? I a Noruega hi ha molts fiords i l'única manera d'atravessar un fiord és passar-te tot un dia donant la volta o agafant un ferri, ¿vale? I em recorda tant als embarcaments de ferris de Noruega, tio, de Sune Fjord...
I a Finlàndia també.
També, sí, sí. Bueno, parèntesis.
Anem una mica, deixem a banda de la Rodalia, és que sí que és un escàndol. En aquest cas, doncs, ja havíem estat tenint alguna conversa amb en Raül, on, doncs, per exemple, sota en el cas de l'Elon Musk, que jo deia, a veure si potser és un gamarús i potser dèiem allò, que si és un psicòpata o un àspero o d'allò, però jo no crec que sigui nazi. En Raül diu que sí. Jo deia, no, però és que hi ha gent que és nazi de veritat i que diuen que són nazis i que estatuen la creu gamada. Llavors, aquests són nazis. Aquest potser doncs, és una mica ultraconservador, és un tio que provoca. I en Raül deia, no, podem fer servir la paraula nazi perquè en tenim ganes i ho fa tothom. I jo, sí, és veritat, ho fa tothom. I ho fa tothom, però em va quedar en aquesta conversa amb en Raül de dir, no he pogut expressar l'autèntic problema. Llavors, a partir d'aquí, el que passa és que quan tens alguna cosa que t'interessa, que et pregunta, doncs d'alguna manera doncs, l'univers es conxorxa i et van arribant respostes i després tu fas les teves llences els teus deep research.
Un matís, perquè a mi em passa, a vegades passen coses que t'indignen tant que tens tendència a exagerar el llenguatge. Ens passa
sí, no, això és normal, sí, això se'n diu exagerar. Això se'n diu exagerar.
Exemples de nazis, vale? Quan el segon exèrcit d'alemany a la Segona Guerra Mundial va anar El primer va travessar Polònia anant cap a Leningrad, vale? I a Stalingrad i tot el rotllo. I l'altre va anar pel sud, va creuar els Balcans, si no estic mal entès, va anar cap a Ucraïna i, tot, i va anar cap a... Sí, sí, cap a Odessa, exacte, tota aquesta zona. Vale? El Hitler es va destapar un dia, va trucar als generals que estaven conduint aquest exèrcit i els va dir, vull una política de terra cremada. Vale? Què vol dir una política de terra cremada? Bombardejaven els avions, passaven els tancs i a darrere havia diverses divisions de la CSS matant homes, dones i nens, exterminant tot el seu pas. Això és un nazi. Això és un nazi. Vale? Vull dir que posem les coses en el context.
I la gent que utilitza aquesta bandera i que se la tatua, sí, i la fan servir, i ho fan servir obertament, i ho diuen obertament, i hi són. O sigui, el problema és, de vegades diem, com que tothom exagera, hi ha certes persones que no se les accepta pel que diuen. O sigui, quan els senyors d'Iran diuen que volen destruir completament Israel des de fa 20 anys o des de fa 40 anys, és que volen això. I ho diuen. El que passa que si nosaltres no utilitzem el llenguatge...
O quan el Netanyahu
diu que vol quedar amb tota
Déu. Carregar-se. Ho fa no deixant rep pel mig destruint-ho tot.
El problema és que aquesta gent que diuen aquestes coses, dius, no, és que en realitat el que vol dir... No, agafa el que diuen, la gent el que diu, agafa'ls-hi literalment. I llavors després la gent que fa servir el llenguatge malament, quan el vulguis interpretar mal literalment, hauran de dir no, jo no volia dir això. Fes servir una forma de parlar. No, fes servir el llenguatge correctament. Perquè a més tenim el tema de la IA que s'alimenta de paraules i de les seves relacions semàntiques les unes amb les altres. I llavors, si ja tenim un problema que ja ens ve a través de la intel·ligència artificial, que ja ve d'abans amb el tema de les fake news, de dir, ei, com va començar amb el Photoshop, vale? És a dir, no podem saber si una informació és verídica o no i no podem arribar a un consens com a societat si una cosa és verídica o no. Si ja no tenim un vocabulari comú, ens podem morir, vale? O el fet d'utilitzar cert vocabulari vol dir que ja no t'escoltaré. No, jo el que vull parlar, jo el que vull és, si tinc un conflicte, per exemple, doncs, amb certs polítics espanyolistes, vull poder tenir un discurs, un debat amb ells i vull poder arribar a acords i entendre amb què estem d'acord i amb què no estem d'acord per poder tenir una discussió. Perquè amb els que són amics meus, jo sempre no tinc problemes amb entendre, em tinc que poder entendre amb els que no són amics meus. Llavors, en
els
aquest cas,
amics juguen uns altres paràmetres.
Sí, jugues uns altres paràmetres i pots parlar malament i tot perquè ja ens entenem, ja farem aquests esforços, però amb els
no,
que no.
I si algú s'ha sentit ofès, t'ho pot dir a la cara.
Tu t'hi vol la cara.
I pots quedar
el dissabte. Com el senyor R, em diu, Marc, no estic d'acord amb tu.
Sí,
i ja està.
Però el dissabte pots quedar, fer una cervesa sense alcohol, abraçar-te.
O amb alcohol, o el que sigui.
Vaig passar-me un huevo, no sé què. És un altre món. Ara, quan dones la cara públicament o estàs en un estament públic, aleshores aquí la cosa comença a complicar.
Però en aquest cas és quan sempre en certes coses. Llavors, això em preocupava i jo he començat doncs, a llegir, a escoltar, a llançar alguns llibres certs, a escoltar algunes persones, algunes coses. I llavors resulta que, a veure, o sigui, una cosa al que no havia parat atenció perquè no es diguéssim la meva disciplina, és a dir, resulta que en el segle XX hi ha una sèrie de pensadors francesots que són els pensadors postmodern, Diderot, Foucault i companyia, I aquesta gent el que fan és advoquen, diguéssim, per la utilització del llenguatge com una eina de poder. De construir, es desconstrueix el significat de totes les coses per tornar-ho a muntar, per poder nosaltres imposar el que volem. Una mica com el Ferran Adrià amb el menjar, però amb el llenguatge i el
que ningú sap de què estem parlant. Això ha passat sempre, però d'una manera molt òbvia i deliberada i general, durant la Revolució Francesa, que tothom, tota la política moderna occidental neix allà, vale? Mm-hmm. Neix a la Revolució Francesa. I els revolucionaris, que per cert estaven barallats uns entre altres,
s'acaben decapitant mútuament.
Sí, exacte. Van començar a construir un llenguatge deliberat, un llenguatge pel llenguatge. Vale?
Però una cosa és que tu volies construir uns conceptes específics, com per exemple el concepte de ciutadà. Abans em sembla que he fet jo servir la paraula ciutadà. Escolta, com a ciutadà, la paraula ciutadà s'elabora, es construeix, es recicla de l'antiga Grècia, però se li dona un significat nou dins de l'estat-nació, com diguéssim l'estatus d'una persona que és d'un estat-nació. No cal que estigui, pot ser ciutadà i viure a Olot o a Vilassar de Dalt. M'explico, no cal que sigui de la ciutat. Tu estàs dintre d'un estat-nació i tens uns drets com a ciutadà d'aquest estat-nació.
Sí que hi havia... Grècia i sobretot a Roma, el concepte de ciutadania. Els ciutadans, que era gent que tenia dret a vot, pagava
que eren els de la ciutat de Roma.
Sí. Els esclaus, per exemple, no tenien drets com a ciutadans. Gent que vivia a la península itàlica no eren ciutadans, fins que no recordo quin emperador els hi va otorgar.
De fet, és un dels problemes que tenen. De fet, el que passa és que si tu no ets ciutadà tampoc pots ser legionari. I llavors, en aquest cas, és quan es comença a agafar i es comença a ampliar els drets dels ciutadans perquè pots agafar i pots incorporar persones que estan en l'imperi, gent que està a Hispània, gent que està a la península Itàlia, gent que està a la Gàlia, gent que està a Grècia, que puguin ser també ciutadans de l'imperi romà i es va ampliant el concepte. Però en aquest cas, aquests tios, aquests pensadors postmoderns...
Perdó, espera, Ramon Maria, que diu el Ramon Maria que els carrers de Califòrnia encara no estan posats, que s'està escoltant. Jordi, no patiu, no ens ha passat res, no ens hem pres una pastilla estranya, acabarem parlant de tecnologia. No sé si el minut durat. Però,
D'on baixes? Jo començo a mirar això i llavors de cop i volta arriba un mail, estic subscrit en el programa de doctorat de sostenibilitat, soc doctor del programa, soc professor i he doctorat a gent en aquest programa d'allò, he doctorat a noies i iranís en aquest programa de doctorat, perquè cada vegada que una noia iraní em demana venir a estudiar a Barcelona, jo firmo el que faci falta perquè tregui el visat. Soc amic d'elles i són doctores i tal, només dir-ho. Rebo un missatge i aquest missatge és un seminari que es munta la setmana que ve pel programa de doctorat que ve un senyor d'Anglaterra on parla de modern slavery.
I és clar, això es munta aquí o es munta UK?
Aquí a Barcelona. Hi ha un senyor que ve aquí a Barcelona, doncs ve aquí, es farà uns arrossos amb la gent, s'haurem parlant de recerca, amb els grups de recerca del programa de doctorat, farà un seminari sobre modern slavery. Clar, esclavitud moderna. Jo dic, hòstia, els cabells d'aquí darrere se'm posen així com si fos el Pikachu i
em miro... Però què parlava de l'Àfrica?
Em miro el temari i, esclar, i el que veig és que en realitat no està parlant d'esclavitud. Aquest senyor està parlant de condicions dolentes de treball. Els senyors que treballen a Amazon i que tenen calor, efectes del canvi climàtic, efectes d'això, maltractament d'això, pèrdua de les estructures de sindicats i coses d'aquest estil. Però bàsicament està parlant clarament d'explotació laboral, no de moderna esclavitud. I llavors vaig agafar i en anglès vaig escriure, primer vaig parlar amb el cap del programa de doctorat, vaig dir, jo veig això, no? I em va dir, escolta, fot-li en el fòrum, perquè estem tots en un mateix fòrum, això estava un fòrum, i vaig contestar. I bàsicament el que li vaig dir, això, et poso el que d'allò perquè vaig estar una estoneta fent-ho, està escrit en anglès, ChatGPT ho acaba de traduir. Llavors li vaig dir, a veure, el títol i l'èmfasi en el terme esclavitud moderna em fan pensar en un punt interessant que voldria compartir amb tothom. Vale? Si mirem bé els temes del seminari, la discussió no va sobre esclavitud real, sinó sobre explotació laboral i males condicions del treball. Ho sento, però això no és esclavitud. El 2025 encara hi ha esclaus reals. Pensem, per exemple, a les dones a l'Afganistan o en els mercats d'esclaus al nord d'Àfrica, que encara existeixen. Així que
o,
el meu pare...
O fins i tot a Occident.
Sí, sí, Occident, les noies... o tràfic de blanques.
Exacte, les noies que... que han vingut i continuen venint de l'Europa de l'Est.
I els han fotut els proxenetes al passaport.
Exacte, li pillen el passaport i aquestes persones sí que són esclaves perquè no poden marxar de la situació on estan. ¿Vale?
Exacte.
I això sí que és modern slavery.
Exacte, això és esclavitud moderna. I per tant dic així, que el meu pare utilitzar termes com esclavitud moderna perjudica tant les persones que treballen en condicions horribles com les que viuen realment esclavitzades.
Bueno, i el xat... escoltant el podcast, ara faig una mica de broma, permeteu-me la broma, però a vegades, escoltant el que el Dani explica dels horaris del xat i de les condicions del xat, el xat també el podríem posar segons com sota el modern slavery, ¿vale? Però bueno, ara ja ho diran ells.
Però Llavors, en aquest cas... És
la veritat és que sí, eh? Ja teniu, veu, teniu raó.
Jo t'he escoltat alguns programes que diu, hòstia, el xat és un esclau pobre. Tio.
Sí, sí, treballar 12 hores, 7 dies a la setmana, és una miqueta dur, eh?
Molt. Però és explotació laboral, però
encara cobra, pobre, però sí. Sí,
sí, sí, ja, però... és explotació laboral. Jo quan vaig estar a San Francisco vaig estar parlant amb una ONG que parlaven d'esclavisme, d'esclavitud, però real, que hi ha, per exemple, a Oakland, molt a prop de San Francisco.
Sí.
Arriba gent doncs, de la Índia, de Filipines, gent segrestada, i les posen a treballar a fàbriques a Estats Units.
O i no poden marxar i tenen els seus passaports retinguts, si tinguessin passaport, etc. La sèrie, per exemple, la sèrie Hawaii Five-O...
Sí, perdona, això també passa als països del Golf amb gent asiàtica, que amb passaports retinguts pels mateixos ocupadors. Eh?
Les sèries Hawaii Five-O i el reboot que van fer del Magnum, en molts capítols s'ocupen d'això. Exacte. Exacte. Doncs van fer un reboot molt bo, perquè també era, totes dues eren sèries clàssiques.
Perdona, no he vist mai un capítol de Hawaii 5-0, Hawaii 5-0, però la musiqueta... La musiqueta sí que l'he sentit.
La musiqueta és boníssima. I la música Magnum també, no? Doncs sí. Han fet reboots entre el 2010 i el 2025, o del 2023, han fet reboots de les dues sèries. I en tots dos reboots, que jo les he mirat, perquè són entretingudes i estan molt bé, i en molts capítols tracten això, és el tema d'això, de les màfies que es dediquen a agafar i a portar gent, sobretot d'Àsia, per explotar-los tant com a mà d'obra com a treballadors sexuals. I és un problema. Però llavors, d'entrada, primer de tot, si estem parlant d'explotació laboral, els sindicats ja ens van ensenyar al segle XIX i al segle XX com s'han de resoldre aquests problemes. Vale? Però sembla com si aquest tema d'explotació laboral, vale, no sigui prou greu i haguem de parlar d'esclavitud moderna. Vale? Llavors, aquesta inflació de paraules no és nova i fa temps que passa i és intencionat. És una eina intel·lectual desenvolupadors per pensadors, com hem dit que abans, com Foucault, que ens expliquen que les paraules no són neutres mai. I per tant, si tu anomenes unes males condicions laborals, estàs col·locant un focus moral immediat sobre l'empresari i empenys la gent a reaccionar immediatament. I el que passa que això, amb les xarxes socials i la cultura memètica que en la que estem, vale, això es converteix en un arbre de doble fils. Vale? Ens estem disparant al peu. D'entrada, tenim una inflació moral. Tot s'ha d'inflar, tot ha de ser d'allò. Dius, escolta, si tot abús és esclavitud i tota política dura és nazi, el dia que vinguin els nazis de veritat tindrem un problema com en Pere i el Llop. Després tenim un problema de trencament de diàleg. No es pot parlar perquè tu estàs fent servir un vocabulari i els teus rivals ideològics fan servir un altre vocabulari. Evidentment, les coses que diuen tots dos no són acceptables. Perquè si jo el que dic, si tu ets un empresari, jo et dic que ets un esclavista, automàticament tu m'envies a la merda i em demanes que no t'enviï una postal quan arribi. Perquè automàticament t'acabo de dir esclavista. Com que sóc un esclavista? Dic, escolta, no, jo sóc un empresari que he fet unes inversions i estic corrent uns riscos i tinc que competir en un mercat i tinc unes impostos i tinc unes històries i estic fent el que puc. Que tinc que fer més? Molt bé, parlem-ne. Però si em comences dient que sóc un esclavista ja no podem parlar. Perquè no voldré parlar amb tu si jo sóc l'empresari. Vale? És així, llavors ja trenquem el diàleg. Per posar un exemple, llavors dic, no, dic, a veure, doncs, si estem a la universitat o si estem... És a dir, i a més, quan jo vaig enviar la captura d'aquest missatge, jo vaig agafar i vaig fer un epítet, diguéssim, qualificant malament a la colla que havien proposat això. I en Raül em deia, mira, Marc, tu mateix estàs dient com no funciona.
Tu mateix estàs dient,
i en Raül té tota la raó. O sigui, jo contínuament ho faig malament. Però una cosa...
Una màfia, o no recordo.
Sí, la màfia aquesta és sostenible. I estan fotent això. Dic, sí, però en aquest cas jo no estic agafant, estic muntant en un seminari en una universitat a sobre d'aquest nom, o no ho estic publicant en públic, sinó que estic fent en un fòrum petit. I a més, jo mateix dic, escolta, és que estem massa acostumats a això. O sigui, si volem reconstruir, per mi, el trencament de la societat que hi ha actual és el problema més greu que tenim. O sigui, no, Estats Units, el merder que tenen, és que s'han muntat un merder, un trencament social vertical de dalt a baix, que no poden arreglar. Que no ho poden arreglar i o reconstrueixen aquest, el país.
aquest matí veia un vídeo d'un canal que segueixo d'un radioaficionat. Els radioaficionats en general no parlen de política, ni de religió, ni d'aquestes coses, per evitar conflictivitat, perquè no és el seu objectiu.
No és el que estem parlant.
Exacte. No, però t'explico.
No, però dic que els radioaficionats... Sí. Ara estem parlant d'això.
Sí. Ràpidament. Ho dic perquè aquest home, que és canadenc, diu, hòstia, aquest matí estava acabant de fer unes coses abans de sortir per coses de la ràdio, no sé quantos, i mira, el que no faig mai, poso la tele. I sento una tertúlia matinera de la Fox, de les Fox News. I diu, no us diré el que han dit, ni entraré en política ni res. Però anava dient, el canadenc, un canadenc de la part anglesa, anava dient, no m'ho puc creure. Fuera. Això, molt simpàtic, perquè no he entrat en temes escabrosos. Com dient, com és possible que la gent arribi a distorsionar les coses fins a aquest punt? A veure, una cosa que tinc recent incorporats, en Xavi de Cecum Freqüència, precisament, i en David Acacio, diu que estem veient un d'aquests vídeos de persecució per la carretera. I no.
Un Fast and the Furious.
El Dani està anant en una illa, de fet ja està a la illa, per lo que acabo de veure, en directe. A jo Suècia.
Crec que és el agafat... de la poma visualment més interessant.
Més interessant. A veure, un moment, connectem amb el nostre corresponsal, no recordo com es deia la illa, ja a...
Équero.
Équero. Molt bé, ja estàs a la illa, no?, pel que estem veient.
Estic a la illa. Ara l'hem de creuar i anar al nord de la illa, on està aquest garden tailandès amb restaurant tailandès.
Ah, o sigui, el que aneu és a pipejar, a veure què es fa de menjar tailandès i tot, no? Això, sí. Esteu fent una mica d'espia pel xat.
Sí.
Així que no és innocent, la sortida que teniu avui no és gent innocent.
No hi ha innocència. Però escolta, i aquest tenen la música, tinc hasta la banda sonora per ells, o sigui...
Ah, sí? A veure...
Sí, tinc la banda
sonora. Sí, anem molt ben acompanyats.
Tope road movie.
Aquesta era la del Bandit. Ui, que hi torna.
Diu el Ramon Maria, diu, he arribat tard al debat, però 99,5% d'acord amb tot el que diu el Marc, excepte que l'únic tractament amb els nazis és a hòsties. Sí.
D'acord, però per tant, hem de determinar quins són els nazis i quins no.
Sí. Diu el Xavi de CQ en freqüència, els bojos de Cannonball. Sí, tio.
Els bojos de Cannonball. No, els bojos de Cannonball no era la pel·lícula. La pel·lícula era la del bandido, que hi havia el xèrif aquell. Els Locos de Cannonball va ser com una pel·lícula que van fer després, també amb el...
Amb la banda sonora que...
No tenia aquesta banda sonora. No tenia aquesta...
S'assemblava molt.
Bueno, sí, però ja era del rotllo, però tenia la seva d'allò. Que a més es va traduir com el Rally del Xicle, que era allò que deies, escolta, tu...
Bueno, si es tornés a instal·lar la guillotina, jo crec que aquesta gent que posa noms a les pel·lícules aquí...
Els doblatges. No, però es deia... Ja va, o sigui, la van
no, no, els doblatges no que ho fan... Els doblatges no que ho fan bastant bé. Dic a la gent que li posen nom a les pel·lícules.
És que, a veure, el que passa què és? És que la pel·lícula ja es va publicar, es va treure el cartell, en cartell al cine, com a Los Locos del Cannonball, 1 i 2 i 3, i la 3 és horrorosa. I perquè ja, em sembla que ja no hi havia ni el del bigoti. Com es deia el del bigoti?
L'Aznar.
No, home, no.
Què estàs dient?
El Bart Reynolds.
Estàs de la pel·lícula.
El Bart
Reynolds. A la 3 ja no...
Ja no hi és a la 3. Estan ja amb els secundaris i d'això. Llavors, el que passa és que la pel·lícula va sortir com a Los Locos del Cannonball perquè el Cannonball són aquells xiclets de bola que estan en una màquina.
Sí.
Llavors, el títol va sortir correctament, era Los Locos del Cannonball, però ells deien en el doblatge de la pel·lícula el Rally del Xicle, que també ho feien bé perquè en realitat la copa que guanyava era una màquina d'aquestes expandidores de boles de xiclet.
Però això porta a coses molt estranyes. Mira, això ho comentaven en el podcast de Xavi, de Coffee Break, Senyal i Ruido. Aquí, Die Hard es va traduir com a...
La jungla de cristal.
La jungla de cristal.
Que no, ha, no, no és Nadal sense la jungla de cristal.
Jungla de cristal. Però, si us en recordeu, per què li van posar la jungla de cristal? Perquè en el Die Hard 1
és un gratacels.
Però el 2 i el 3 no passen cap gratacels. I es va dir jungla de cristal 2 i 3. Però no té res a veure.
Jo passa amb un aeroport, per què me vas clar, aquí? No.
Clar, aleshores, Die Hard en anglès 1, 2 i 3 té sentit perquè... continua la saga, però...
Sí,
ja no
sí,
hi ha
perquè era una pel·lícula típica, tipus allò, Perdido en combate, Desaparecido en combate 1, 2 i 3 del Chuck Norris, però en comptes d'estar a la jungla, doncs estàs en el d'allò, i algú va tindre l'ocurrència, però no s'acaba d'això.
Vaig a tirar una falca, si no
tira una falca, jo crec que millor que una falca podem posar el bandido, Jo crec que
no avui... posis perquè ens expulsen de Spotify.
Ens expulsen de Spotify. Ai, sí. Ai, Déu meu, Spotify.
Ai, senyor, Spotify.
Ai, Pere. Mare Déu, senyor, Spotify.
Perquè són suecs, els de Spotify.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Quan farem vacances, Marc? Hem de dir a la penya...
Jo me'n vaig a la tercera i quarta setmana de juliol. Diguéssim que estic una mica a Japó. Altra cosa és que volies el mes d'agost fem un programa o potser fins i tot agafo el cotxe i pujo a la Garrotxa i
com ens estan seria genial
a Olot,
Olot. Sí. Com, bueno, ja sabeu que a partir de Sant Joan som com el Guadiana, apareixem i desapareixem quan podem,
sí,
no, oficialment ja no tenim programa regular. El que sí que, mira, com aquí hi ha dues persones de fer, si tant el Xavi de fer con freqüència com el David, com el Ramon Maria Gallar, que ja és redificionat també, el que sí que farem serà...
Però té que fer exàmens més difícils.
No, ja els ha fet. Ha passat l'examen difícil i ha fet fins i tot un unboxing d'una emissora que encara no hem vist aquí.
Amb unboxings i tot.
I tot, ja és...
Això és fantàstic, tu.
Jo dic una cosa. A Estats Units, que allà hi ha influencers radioaficionats molt potents, el Ramon serà un nou que engrescarà la Viram. A veure, el que anava a dir, que farem capítols especials de Catalonia Ham i això, que els posarem com a minuts mosseguis i farem també algun especial segur. Vale, ja està, no tenia res més a dir de la comunitat. Més temes, vinga.
A veure, un tema que traurem molt breument perquè a veure si tenim sort que pugui venir en Xavier Cugat a explicar-ho in person. El vaig convidar ahir, però evidentment a última hora, impromptu a Twitter, un moment, i escolta, no puc, per feina, per coses raonants, no pot. Però bàsicament el que hi ha hagut és que ha sortit l'informe de per què va haver-hi la apagada. Vale. I l'informe doncs, anava bastant a la línia del que havien explicat aquí en el programa, on bàsicament el que passa és que els actors que tenien que agafar i regular, que tenien per llei obligat a regular l'atenció, no ho estaven fent bé, estaven fent-ho malament, havien fet excessos de tensió i aquests excessos de tensió per normativa va causar doncs, que les renovables per normativa que no estaven contribuint a l'equilibri de la xarxa tinguessin que desconnectar-se perquè per la normativa ho marcava i això es va causar doncs, després la fallada en cadena. Les recomanacions en el sistema, bàsicament, el que diuen és que a partir d'ara els que estaven abans a remolc, doncs...
Perdoneu els que no estigueu en el que us escolteu amb àudio, perquè abans ha dit el Marc que faríem un especial que ell igual venia a Olot i ha dit al Xavi, qui grava a Olot grava allò, grava a tot lloc.
I qui no carda Olot no carda enlloc.
Exacte. Bueno,
doncs que bàsicament el que començaven a explicar en el programa, les renovables, les renovables, tant les fotovoltaiques com les eòliques, que generen la seva injecció en el corrent a través d'inversors, val? Per tant, és electrònica, no és mecànica, doncs del que estigui bullint i tirant la turbina de turno. Bàsicament el que faran és que a partir d'ara tindran un paper actiu en la regulació de la tensió i en la regulació de la freqüència, fent que la xarxa... És a dir, si ara hi ha una sobretensió, aquesta sobretensió la podran compensar en comptes de dir pues nos vamos porque no hay casera. Vale? Sí. Fent que la xarxa sigui més estable i, a més, permetent una entrada molt més acompassada i molt més segura d'energia renovable. És a dir, canvien el protocol.
Sí.
Per això ens ho explicaran.
He llegit molt per sobre, no he entrat en detall, però no pot ser que hi hagi un mecanisme que quedi en l'aire, és a dir, quan hi ha una incertesa o una sobretensió, no sé què, però no com t'ho diria? Si la gent el que estava fent és ui, me piro, saps?
No, aquest me piro no era així, és a dir, tu has de complir un protocol, tu et connectes amb una xarxa, has de complir un protocol.
Qui va parir el protocol? Perquè el protocol no està ben parit.
Exacte, però a veure, el problema és que si tu tens un protocol...
I és el responsable del protocol.
Tu tens un protocol que té 10, 15 anys, o els que siguin, no ho sé, vale. Tu de cop i volta tens que entre l'any 2020 i l'any 2025 hi ha un augment molt gran d'energies renovables. Que permet que totes les nuclears que estaven desconnectades estiguessin desconnectades i no hi hagués cap problema i no pugessin els preus i es mantenen els preus baixos. Què passa? Doncs que tens tota aquesta gent que s'ha unit en la xarxa i que
tota la gent...
no estan contribuint a l'equilibri de la xarxa, simplement segueixen a la xarxa. I el protocol diu, si la xarxa fa el que sigui, augmenta, ja ens ho van explicar, augmenta la freqüència.
Sí, hi ha un umbral. Sí.
Perquè per normativa, ui, ha passat això, m'he desconnectat. Què passa? Que tots es desconnecten en cadena i quan tu trens la meitat de la producció que surt, perquè havien de sortir segons el protocol, amb el nou protocol, que ja contempla que tens una part molt important, que són aquests que, a més, tenen molta més flexibilitat perquè poden generar inèrcia sintètica, doncs, quan hi hagi algun problema, aquests tios ajudaran a regular la xarxa i que sigui més estable.
De qui era responsabilitat el protocol?
Ara no ho sabem, no, ja li preguntarem. Però, això no ho sabem.
Però això és important, perquè això són els que pagaran. Això són els que pagaran les indemnitzacions.
Ara s'ha canviat un protocol que sembla que és un protocol que té sentit, val? I a més entenc que molta gent de molts països ho mira perquè aquest problema és comú a tot arreu i per tant trobar aquestes solucions són correctes. El problema que a mi el que em preocupa és allò que estàvem parlant de les narratives i tot això. Quan 15 minuts després que hi hagi l'apagada ja estiguin alguns dient que és culpa de les renovables, és que hi havia uns interessos molt grossos. Val? I resulta que en realitat no ho eren.
Això ho va dir,
això
ho van dir ells, que hi havia una agenda... Clar, hi ha una agenda.
Però és que no, és dir, clar, la solució passa per fer que tots aquests actors que estan aquí mig i que tenen una flexibilitat tremenda puguin agafar i compensar. I compensar. Perquè, a més, no és que tenen flexibilitat tant, tenen una variança, tenen una variabilitat, perquè és que si jo tinc una central fotovoltaica i passa un núvol, em baixa la producció, però si són molts i estan els del vent i tothom ens anem regulant. El que no pot ser és que quan hi hagi alguna cosa ens anem la meitat a dintre la xarxa. El protocol no estava actualitzat. El protocol no contemplava la topografia actualitzada a la xarxa.
Sí, però la culpa, Marc, perdona que insisteixi, no és el protocol. Qui s'ha de revisar el protocol?
La culpa és un concepte judeocristià.
No.
Si vols crucificar algú, sí. Jo
no, puc recomanar... No, però jo no vull crucificar ningú. Vull, quan va haver-hi la caiguda... es van produir tota una sèrie de denúncies administratives i algunes judicials que comportaran resolucions i s'hauran de compensar econòmicament. Vale? Qui paga?
Les responsabilitats. Això ho farà, m'han anat els juristes. Jo el que dic, evidentment, jo entenc que hi ha una responsabilitat política, que al final es diu, escolta, hi ha unes persones...
És Red Elèctrica, i Red Elèctrica no ha fet la seva feina.
Hi ha una cúpula, hi ha unes juntes, hi ha uns comitès d'experts, doncs aquests comitès d'experts, doncs se'ls ha dit, escolta, vostè on era quan això no es va canviar i ens va passar tot això. I que responsabilitats, o sigui, la culpa no ho sé, El que sí que sé és
sí,
que...
Ja no perdona, està mal expressat. La culpa no ho deia en un sentit judeu-cristià.
Perquè la culpa, deia... la culpa és qui és el causant de que passés això. Sí. Els, jo què sé, no ho sé, pot passar moltes coses. Però
algú
però
diu una cosa que té tota la raó. La responsabilitat política és un oxímoron.
Sí, però
tota
no hauria de ser.
Sí, sí.
És dir, no, escolta...
No. De fet, a països que esteu veient, els que esteu veient les imatges del podcast al YouTube, en països com aquest Tamberi que estan a 18 graus, que es diu Suècia, allà sí que hi ha responsabilitat política. Oi, Dani? Jo he vist dimissions de coses de gastar
sí,
un cafè.
Sí. Sí. Van haver... Aquí tenim, per exemple, la Svenska Kraftnet, que és l'oficina que s'encarrega de gestionar tota l'energia a Suècia. Van haver diverses dimissions fa uns anys, perquè quan es va... Era Vattenfall, era la companyia que feia tant la distribució com la generació d'energia. Es va dividir i en aquesta divisió van haver algunes certes incompetències i van haver diverses dimissions dins de la cúpula.
Perdona, estàs en una illa que és molt més gran que Mallorca, no? Perquè
és
està aquí conduint quilòmetres sí. I quilòmetres i quilòmetres i jo no s'acaba mai, tio. No, doncs pues, merci per l'aclariment. Vale.
Ojo, que Mallorca és
gros,
eh?
Sí, no, estava fent una mica de conya. Sí, és molt més gros
el que hi ha. Bueno, doncs això, és que sabem això, nosaltres no som experts, si de cas jo esperaria que vingués en Xavi i ens ho expliqués
en Xavi per
millor.
La informació,
però tot sembla ensenyar això, indicar cap aquí, doncs que a veure, tindre més, incorporar sistemes d'emmagatzemament al mix, incorporar, ja que estem a Espanya i que tenim sol, que tenim vent, que tenim aigua, doncs incorporar, doncs,
i xoriços.
I xoriços, i llangonisses, i de tot. Doncs incorporar el màxim d'elements energètics diferents i si són elements doncs, que els instal·les i et van donar energia i no costa diners, doncs, escolta, potser és maco, perquè és que si ara puja el peu del petroli, resulta que sereu un país que no té petroli. Doncs, escolta, nosaltres no tenim
petroli. Ara ha repuntat. Estava molt baix el preu del petroli.
El reino de... Espera't.
Bueno, de fet, Iran només produeix un 1,17% del petroli mundial. ¿Vale?
No, però espera't. Espera't perquè allà on estan...
l'estret d'Urmuz és el problema. Sí, el problema és l'estret.
Escolta, que allà bueno, la lletrada dels collons diu por lo que me queda el convento me cago dentro i te munta una festa a Sant Joan.
Home, jo espero que no arribi tot a uns extrems.
Bueno, hi ha gent que no volen deixar anar el poder perquè saben que el que els hi passarà si abandonen el poder. Per tant, per tant faran el que calgui i d'això. I tenen un sentit de l'humor molt especial, eh?
Molt especial, sí. Bueno, Javier
Cugat recordo que jo he estat a Iran.
Sí, jo també.
Hem estat a Iran tots dos. Som viatgers són d'aquests catalans anem buscant.
No hem estat a Iran en el mateix moment, però hem estat
plegats
a Iran. Per cert, a la tornada tothom em preguntava. Clar, Iran és un país... A veure, és un país complicat, però com passa sovint en aquests casos, quan no hi has estat, des de fora sembla com tot molt més perillós, entre cometes, no? El meu viatge a Iran no va ser gens
però a l'època vam anar tu i jo, era... una època on la situació era bastant bona.
Si eres estranger i home, perquè com fossis dona...
Jo vaig anar amb la meva dona i la meva mare, eh?
Sí, pues,
això sí, van tindre que posar-se el sobretodo, van tindre que anar de tapades i o sigui, només entrar ja el guia les va portar cap a una botigueta, aquí vostès es compren això i van vestir.
Quan vaig
així.
Viatjar jo en l'avió i a les noies els hi feien posar el vel.
Sí, sí,
els avisaven
sí.
Abans d'embarcar.
No, sortir de l'avió amb el vel posat. Sí. No, però no només això, ja amb el vel que allò que anem taxats... I amb una...
No, però a part de tot això, és que és molt incòmode.
A comprar-te
una
bata, bàsicament una bata sobretot, i posar-te un d'allò i ensenyar-los a tapar d'allò. I nosaltres vam parar a Qom, que em diuen les meves amigues iranis, diu com és que vas anar allà, que és, diguéssim, seria com el Lourdes dels ayatolars, i bàsicament ja ens van dir, les noies us quedeu a l'autocar, no baixeu. No baixeu. Directament.
No sé per què... Nosaltres vam estar a Isfahan.
Isfahan és preciós. Isfahan és preciós.
I al desert d'Escaluts, també. que és molt xulo. I allà, precisament, no hi havia... Clar, parlem d'Iran com si fos... O sigui, la raça persa és una part d'Iran, però a Iran hi ha moltes altres...
No, hi ha molta gent, i els zoroastrians...
Hi ha moltes altres ètnies i tal, i no tothom té... No totes són tan...
Llavors es vam patejar tot el país, tot el país va estar molt de temps. Però, per exemple, quan anys després vaig anar a Samarcanda, havent estat a Isfahan, Samarcanda...
Tu vas voler fer la ruta de la seda, però...
Sí, hem fet bastant... Hem fet gairebé tota, l'hem fet gairebé tota. I, o sigui, des del Kirguistan fins a Turquia de l'Est i tot això. Però quan vam estar a Samarcanda, que tenia moltíssima fama, això, National Geographic i tot això... Havent estat a Isfahan, Samarcanda es queda petita. Es queda... Isfahan és molt més... Isfahan general... és acollonant. La plaça gran d'Isfahan sí. És algo increïble.
Són llocs molt macos, bastant ben conservats dintre de tot, fins i tot Persèpolis i llocs així. Està força bé. Bueno, ens queda un tema.
Ens queda un tema que és el 27. Hem de parlar del 27. Has de posar una falca o alguna cosa?
No. La posaré després perquè tenim propostes aquesta setmana i llavors, no vull deixar-les en el tinter.
A veure, doncs mira, un momentet que busco els meus...
Dani, fica cullerada quan vulguis, és que em sap greu perquè, pobre... A veure, és el mossega la poma més espectacular en molt de temps. Jo crec que des de que vam anar a l'Institut Palè... Vam anar a l'Institut Paleontològic de Cerdanyola, te'n recordes, Marc, quan van portar les càmeres
sí.
I va fer l'entrevista? Jo crec que des d'aquell dia és el més espectacular. No s'està perdent gens la cobertura, Dani.
Jo estic al·lucinant també, eh? Sí, està molt bé.
Vamos,
i estem arribant, eh? Veritat.
Esteu arribant ja a el que és aquesta mena de garden o de parc, no?
Sí. Exacte.
I com és que s'han instal·lat aquí? És un garden tailandès, o sigui, que tela.
Sí, és un garden, tailandès. Tenen de tot. Però la senyora, la mestressa, és tailandesa, és amiga del chat, i bé, els hi va... Bé, estem molt lluny, però tot i així...
El pes de les dones a Tailàndia és rellevant. O sigui, quan dius una mestressa és amb totes les...
Mestressa,
és que jo havia sentit, no recordo si de Tailàndia, que té una cultura molt... O sigui, que les dones tenen un paper molt rellevant i molt, molt fort. Vull dir, una mestressa a Tailàndia... Sí.
Com si fos la Galícia
dels bascos, els bascos molt matriarcats.
Jo diria que sí. Mira, li preguntaré al chat. In Thailand, the women are very, very important for the culture, right? Women in Thai culture, they're very important. Not like the Muslims, for example.
Oh, yeah.
Yeah.
Respecte.
Yeah, molt de respecte.
Sí, és el que tenia entès. Sí. Molt bé, ja esteu al parc, ara sortiu del cotxe. Ah, bueno, ara han tret.
Aviam, canviaran
de càmera, sí.
Configuració.
Espera, que em sap greu, que ja que han fet el viatge i han comunicat tot.
Ara sí.
El Rico no es posa nerviós, tio, és increïble. No és un gos d'aquest desesperat per sortir.
No, s'espera, et dius quiet i poses la corretxa i molt bé.
Mentre surts del cotxe, hi ha molta gent a YouTube avui, Rafa i tota la gent, el Rub també. Gràcies a tots per estar i saludar, Marcus. Estem fent un mossega la poma normal. El que passa que el Dani té avui vacances i han anat d'excursió. I m'ha dit, va, em connecto anant d'excursió. I ha quedat xulíssim. Bueno, mentre doncs, el Dani acaba...
El que et vull explicar és ara, a partir d'ara, ja oficialment, ja ho he escoltat en diversos podcasts sobre temes de, tecnològics i temes d'IA.
Parlàvem del 27, del 2027.
Sí, llavors, hi ha uns investigadors, diguéssim, que estan preocupats per el tema de l'alineació de la intel·ligència artificial, la hipotètica futura intel·ligència artificial amb els éssers humans, llavors, i quins éssers humans i com l'alineem. Hi ha moltes preguntes quan surten d'aquí i que han agafat i han produït un escenari, és a dir, la gent que es dedica doncs, a predir el futur, el que fan és busquen possibles escenaris o escenaris plausibles, vale? I llavors han obert, doncs, han fet un llibre i tenen una web que és ai-2027.com, o sigui, és fàcil. Vale, llavors aquests senyors doncs, són el senyor Coco Tajlo i l'Scott Alexander, són uns quants, on el que bàsicament el que estan dient és dir, escolta, tenim un escenari on el 2027 és un escenari en el que ens trobem davant d'un punt d'inflexió en el que estem anomenant intel·ligència artificial, perquè bàsicament, és a dir, avui en dia, l'any 2025, el que estem intentant aconseguir, el que s'està intentant, s'està experimentant, de fet, jo ara donaré un curs de desenvolupament d'això, són agents, és desenvolupar eines d'intel·ligència artificial generativa que són agèntiques, però que bàsicament no és que siguin, no és que siguin models, ¿vale? És un sistema software amb un conjunt d'estàndards i software de tota la vida en el que un dels elements és un LLM, però el que passa és que aquest LLM es crida de manera recursiva. Fas una crida en l'LM perquè faci una planificació, faré això, després faré això, i llavors primer vas executar una eina, atures, fas l'eina i retornes i tornes a executar, pum, 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 pum. I quan tens molts agents fent coses, doncs la manera més fàcil de veure, per exemple, si algú de vosaltres fa servir el Copilot o, si possible, millor el cursor, on tu li dius...
Oh, perdona, Rapid. Marc, no és .com, és .net, no?
Jo els he trobat en el .com, ai-2027.com. Guió.
No. Ah, guió.
ai-2027.com.
Disculpa,
Llavors, doncs, un sistema tipus cursor, tipus Windsurf, tipus Replit, en el que tu agafes i li demanes que facin una tasca i llavors ell agafa, llegeix codi, executa una comanda de terminal, instal·la alguna cosa, genera una mica de codi, se'l llegeix, mira, i va fent diverses coses i va treballant en bucle. Això és el que s'estem anomenant contingut agèntic. Per exemple, vam parlar l'altre dia d'utilitzar el Playwright, en el que tu li pots fer que l'LM es connecti i agafi el teu browser i faci coses. Llavors, després comencem a tindre, doncs, la idea és que tindrem molts agents, possiblement diversos agents treballant en paral·lel i alguns agents orquestrant agents i tot aquest tipus. Però, bàsicament, l'escenari en el que estem avui, ja ho diuen ells mateixos en la web, és que avui tenim stumbling agents, és a dir, agents que s'entrebanquen. I, bàsicament, està calculat que actualment la tasca que pot fer un agent seria aproximadament la tasca que un desenvolupador humà pot fer durant en mitja hora, entre 20 minuts i mitja hora. A partir dels 20 minuts i mitja hora de feina, aquests comencen a patinar, derrapen i ja se'n van absolutament a cagar. Vale? Per tant, ja tens un d'això. Llavors, ells, el seu escenari, o bàsicament és dir, escolta, doncs, en el 2027 pot haver-hi un moment on hi ha... els agents ja deixen d'entrebancar-se, sinó que comencen a treballar bé, poden començar a desenvolupar tasques que una persona desenvoluparia durant molt de temps, això augmenta exponencialment, amb la qual cosa, de cop i volta, tu pots tindre agents d'IA fent recerca sobre IA. I el moment que tu tens agents d'IA fent recerca sobre IA, la recerca sobre IA entra en una corba exponencial, amb una acceleració molt ràpida, i això té té un impacte molt bèstia en el...
Diu el Xavi que està... Ara hem recuperat en el Dani. Diu el Xavi que està putinejant amb Agent Zero.
Sí, avui en dia són les coses, diguéssim, més modernes i interessants que et pots trobar, perquè realment són coses molt interessants que poden tenir molta utilitat. Llavors, aquests senyors estan preocupats en el fet d'aquest... possiblement, doncs, es diu, hi ha una possibilitat, doncs, que arribem al tema de que aquest augment, és a dir, suposant que la tecnologia actual, el paradigma actual que estem tenint i els agents de llonces, no hi ha un sostre de vidre, és a dir, perquè en qualsevol moment ens podem trobar un sostre de vidre i, escolta, aquesta tecnologia no va més enllà d'aquí. Vale? Però si no ens trobem un sostre de vidre, doncs de cop i volta aquests agents arriben al punt que ells mateixos puguin desenvolupar les noves versions d'ells mateixos, i això s'entra en un d'allò, i això té tot tipus d'implicacions, doncs, geopolítiques, ells, aplicacions...
Ells ho defineixen com a superhuman AI, no?
Clar, perquè en el moment que tu tens uns... arriba un moment que tu no... O sigui, jo ara quan estic agafant i llançant un agent de cursor, la gent fa una cosa i jo tinc que avaluar la seva feina.
A veure...
Em llegeixo el seu codi i faig els meus jocs de
això
proves.
Això és un paper o és...
No. Aquests senyors han fet una web i han fet un llibre, vale? Però aquest... però pensa una cosa.
No, perdona, senyors... perdoneu, si accediu... a veure, està bé, perquè no és que es posin al 2027 i facin... sinó que pràcticament més a més a partir del 2026...
Van agafant i van observant l'aigut del seu escenari.
Van explicant en aquest escenari què emergirà, no? Què sortirà, què serà rellevant. No?
És interessant.
I això és molt interessant i a més és molt, com t'ho diria, és arriscat i es mullen perquè posen, més a més, coses concretes. Vull dir que no...
Però això és interessant sobretot perquè, diguéssim... hi ha moltes visions de la IA, moltes visions del futur. Aquests estan agafant i adoptant una posició apocalíptica. No hi ha sostres de vidres en les aproximacions tecnològiques que estem fent servir. Això continuarà sent eficient i funcionant i millorant indefinidament i no ens cansarem i no tindrem un conflicte d'un altre tipus que ho freni tot això. I què és el que pot passar? Llavors, clar, a veure, aquests senyors, doncs, ara fa una setmana, quan tornava jo de Madrid el divendres passat, doncs ja van sortir en l'AVE, vaig veure que els havien entrevistat en el podcast d'en Sam Harris, que és un dels podcasts, diguéssim, més influents. No és d'aquests de mega escoltats, però diguéssim que tots aquests que tenen els podcasts mega escoltats escolten el podcast d'en Sam Harris. És una mica, seria com el Frank Zappa del podcasting, no? En aquella època en el que tots els músics que omplien estadis, tots els músics que escoltaven omplien estadis anaven a casa amb Frank Zappa a veure què estava fent en Frank Zappa. Doncs en Sam Harris, diguéssim, és un d'aquests potents, que els més potents estan escoltant. Doncs aquests tios han anat a parlar amb en Sam Harris, estava escoltant avui en dia un dels podcasts que està muntant el tio de Strategery, també ja comencen a parlar de com a un tipus de visió d'això, és l'escenari 27. Llavors és tipus, bueno, doncs sapigueu que a partir d'ara quan sentiu a parlar de l'escenari 27 i segurament un dia d'aquests doncs els genisos roques o els ganyets o aquests començaran a parlar de 27, ho heu sentit a parlar abans, a mossega la poma! Com sempre, que sempre estan donant la tabarra de coses que han escoltat ells mateixos a mossega la poma i ho sabeu! No m'atimeu!
Viviu tots de les mateixes fonts i arribeu tots a les mateixes
fonts. No! Fons. Ells escolten mossega la poma, escriuen els articles amb boca, els dic jo mossega la poma. A mi no m'atimen. Hasta llibres escriuen.
Perquè et calmis el ran. Connectem amb el Garden, que hi ha a la illa de Ekra. Ekra. Sí.
Amb els ocellers.
Que xulo. Clar, a veure, és un garden. Ara que si aquí anéssim amb un garden, amb un sostre de vidre, estaríem morts i a xitxar. Ah, perdona, però ara esteu de manduqui.
Sí, ara anem de... Tio, què passa?
Sí, sí.
Però aquí,
ah, mira, goita, menjar goita, tailandès.
Goita, goita.
Quina valoració li està... Hola, xat. Quina valoració, que ell sap de què va, li està donant al xat de moment, el menjar aquest.
How is the... They ask how is the food. Good? Sí, bona. Ben bona.
Bueno, a veure, és un cuiner tailandès. Bueno, dient que una cuina tailandesa és bona, poca broma. Cuiner,
sí.
Sí, mm-hmm. Veig orquídies a darrere teu, veig petúnies.
Sí, exacte, sí. Orquídies.
Mm-hmm. I bé, molt bé,
us hem de deixar perquè anem a dinar i no vull tenir una discussió.
Ens estàs fotent les dents llargues aquí bestialment, aquí.
Una abraçada a tots tres, incloent el Rico, i moltes gràcies per haver...
Una crueltat tremenda, aquí. Sí, sí. Doncs escolta, bon profit.
Moltes gràcies.
Chat.
Moltes gràcies.
Bon apetito.
Bon apetit. Adéu, macos. Cuideu-vos.
Adéu, moltes gràcies. Adéu.
Que vagi bé, adéu.
Caram, tu, bueno,
molt bé, tu.
Aquí la fresqueta amb la calda que fot aquí, Fot una calda.
Nosaltres, això, ara que tenim YouTube, podem fer, si poguéssim fer un, mossegar la poma des de la teva piscina. Ara sí que podríem posar la càmera, tio.
No, no ho sé. Hi ha un tema en aquí. Pensa que hi ha una... Han fet experiments amb les darreres versions de ChatGPT i Gemini que es veu que estan entrenats amb Google Maps i amb Google Earth.
I poden detectar... No, segons...
Et poden geolocalitzar, llavors em poden tirar
missions directes. Bueno, la putada no és Google Maps, és Google Earth.
Google Earth. Sí, sí. Exacte. No, però, amb Google, però es veu que ja s'han fet experiments d'ensenyar fotografies d'exterior donar-li el ChatGPT i et dona coordenades, et geolocalitza. Llavors, agafar i fer... Jo intento no geolocalitzar les coses. Escolta, mira, a veure, estem aquí en un poble de 10.000 habitants, si veniu pel poble potser em trobareu, però no us diré on però, visc.
Bueno, la casa de cadascú, sí, és un tema... Mira, no com parlant
tu, que sabem tots exactament on vius.
Ja sabeu on estic. Ja, ho saps tu, perquè tu tens més informació
privilegiada. Però, escolta, algun Google Earth una miqueta et pot trobar fàcilment.
Bueno,
jo quan vingui, ja sé, quan vingui a veure... Ja...
Els radioaficionats se'ns localitza fàcil per les antenes. Vull dir,
exacte.
Tenim com una cosa que diu, aquí vive...
Es deia el Hufduf. En la Segona Guerra Mundial, el sistema que feien servir per triangular on estaven els submarins en deien el Hufduf, perquè es busca, el que miraven és com detectaven una senyal en diferents antenes, apuntaven el moment exacte en el que es rebia la senyal i a partir d'aquí triangulaven i així sabien on estaven els submarins. Eren antenes Hufduf, llavors posaven a diferents atolons a dintre del Pacífic, anaven fotent les antenes. Això ho explica molt bé el llibre del Cryptonomicon. Explica això, perquè un dels protagonistes està amb una antena Hufduf. Perquè Déu nostre senyor Neil Stephenson feia la recerca molt bé.
Tenim tres propostes, Marc, i tres. Així acabem a temps. Llenço la falca i les comentem.
Però no, en tenim quatre, jo en tinc una altra.
Ah, vale, bueno. No se ponga usted así.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Abans de les propostes, jo voldria proposar que a partir d'ara tinguéssim com el clatellot de la setmana. El clatellot de la setmana, perquè resulta que ja ha sortit en dos grups d'interès.
Però si tu tens el clatellot de la setmana, tens tu el test on exclusiva sempre que vens aquí amb els teus
rans. Ja, hòsties amb la mà oberta. Clatellot, pam. No hòsties amb la mà oberta.
Però clatellot és com un toc d'atenció.
Perquè ha sortit aquesta setmana, ja ha sortit en els dos grups d'intel·ligència artificial en els que estic, un és de Mossega la Poma, ha sortit el mateix article, en el que investigadores de l'MIT, perquè tu m'ha dit, som els de l'MIT, som els superguais, i cobramos 200.000 euros per fer un curso de macramé, i llavors han dit, és que hemos hecho una investigació con 50 persones, hemos cogido dos grupos, unos han hecho ensayos con ChatGPT y los otros lo han hecho manualmente. Y hemos hecho análisis d'aquests del cerebro, han fet anàlisis d'aquests del cerebro i resulta que uns no aprenien i els altres se patataven. Evidentment, fill de puta! Si un toca un botó perquè passi una cosa...
Però 50 persones.
50 persones. Però, és a dir, a veure, o sigui, algú tenia una màquina d'aquestes i ha volgut fotre el gambarós. A veure, una cosa, si a la gent fa una cosa sense cap mena d'esforç, si jo faig multiplicacions amb la calculadora o les faig amb un paper i un llapis, evidentment que es canvia. L'estudi és absolutament sense sentit.
Home, des que tenim calculadores o calculadora en el mòbil, anda que no hem perdut tots amb el càlcul mental de numèric, però ens ha passat a tothom.
Depèn de si fas el càlcul mental o no. Depèn de si fas el càlcul mental o no, però el que hi ha
però,
és...
L'has de fer, cosa, has de forçar a fer-lo, Marc.
Però una cosa...
Perquè, si no, no ho fas i perds la pràctica.
Però pensa una cosa, o sigui, quan tu agafaves algú que estigués estudiant el preu, vale, que era el que hi havia abans del COU, i el COU era el que hi havia abans del batxillerat, els que estudien el preu havien d'agafar i fer els càlculs amb regla de càlcul. I les matemàtiques que feien, vulguis que no, eren molt menys complexes que les que fèiem, els que anàvem nosaltres després, que fèiem servir calculadora des de segon de BUP.
Home, i amb logaritmes...
Hauries de mirar, els logaritmes te'ls havies de mirar amb les taules abans, vale? Nosaltres el tens amb una calculadora. Però, és a dir, en el moment que tu tens certa eina, amb aquesta eina pots agafar i pots fer coses molt més complexes. Llavors, doncs, quan tu tens eines d'intel·ligència artificial generativa, pots començar a fer coses molt més complexes. Si l'únic que fas és dir el que fa la IA generativa m'assembla bé, doncs fantàstic, evidentment no estàs aprenent. Tampoc estàs aprenent bevent cervesa, a no ser que estiguis prenent cervesa amb algú interessant com tu. Vale? Però és dir, ei, estudis mal fets que busquin titulars, per això hi ha el d'allò, però dir, no, escolta, fotem els estudis ben fets. És a dir, si algú, tu tens estudiants, i com jo he tingut, estudiants que dius, no, és que vosaltres hem dissenyat, i és que jo ho tinc publicat, tinc estudis en els que havíem agafat i fer una pràctica on els estudiants no tenien ChatGPT, els havíem donat un assistent que estava entrenat amb un conjunt de dades determinats i havien fotut feines molt més ben fetes. I havien estat treballant. I havien estat discutint, perquè estàvem nosaltres a casa. No, a classe no els hi vam fotre els MRIs aquests perquè no tenim quartos per tenir aquestes màquines, però sabem que han pencat. I més, la qualitat del treball és molt més alta. I després, quan els hi preguntes sobre el cas, en saben més, perquè han pogut fer preguntes sobre el material. Llavors, és a dir, estudis, els estudis, sisplau, ben fets, el clickbait ja és que... Ja no toca. Ja no toca. Som grans per tirar de clickbait. No. No, no, haurem d'escriure una altra carta a algú. No pot ser això. No pot ser.
Està bé. Bueno, va, anem a...
Ah, fes una proposta, que no sigui donar clatellots.
No, jo vaig a explicar les tres o quatre que teníem. Una que ve del Magma, que ens
qui cita... és el Magma?
Sí, és un senyor que tenia per aquí, però ja s'ha desaparegut.
És un que... Bueno, jo no sé que fa excursions.
És el primer any de papa, li has de perdonar.
Sí, li hem de perdonar.
Sí, li hem de perdonar. Bueno, ens recomana una breu entrevista que li va fer el Wall Street Journal als executius d'Apple sobre el retras de la IA i el Siri. Però, més que l'entrevista en si, jo us vaig a dir el que va passar entre bastidors, ¿vale? o el que ha passat abans. Normalment, en el Worldwide Developers Conference, en John Gruber sempre entrevistava en el Federici, o sigui, sempre entrevistava a directius, perquè en Gruber és un tio que en sap molt, que té moltes connexions dins d'Apple i sempre tenia... Era una entrevista molt esperada perquè... sent de la corda d'Apple, és a dir, defensant una mica o sent positiu amb Apple, feia preguntes que apretaven, feien preguntes que apretaven en els d'Apple. Però com enguany el Gruber va fer un article, va escriure un article que es deia alguna cosa està podrida en l'estat de Cupertino, els d'Apple es van emprenyar i ja no van anar en el seu podcast a fer l'entrevista. Vale? Per això van anar al Wall Street Journal, que és el que reien. Deies alguna cosa, Marc, que tu has de marcar, no?
No, sí, d'això. No, només una proposta meva. Heu d'anar al BitTorrent, i heu de buscar la sèrie documental del taller de Richard Hammond, de Richard Hammond Workshop. Només està en anglès. Utilitzant el ChatGPT podeu traduir els subtítols al català. I jo en sé el que us passa fins i tot la primera o segona temporada que vaig traduir pels nens. Està superbé. O sigui, imagineu-vos The Office, vale? The Office, però restaurant cotxes clàssics, vale? I a sobre no és de mentida, és de veritat perquè són així. Brutal. Brutal.
No és,
o sigui,
no és un reality. Sinó
no, és un reality. És un reality perquè realment el senyor aquest està muntat això i té una gent. Però és que el vibe que dona de The Office, o sigui, és com si el The Office, en comptes de ser una comèdia, sigui realitat perquè aquests són així. Estan allà enmig, entre Anglaterra i Gales, amb un taller mecànic on es dediquen a arreglar cotxes d'aquests clàssics, vale? I és que et pixes, i a més són molt entranyables tots, i a mi m'encanta, i en comptes de mirar coses de Netflix i d'això, em miro això, és que em porta l'amic BitTorrent, que és el vostre amic. O sigui que si algú necessita els torrents, encara podem compartir torrents.
Que li digui el Marc, el Telegram de Mossega la Poma. Vale, acabem amb els tres que queden, que és molt ràpid. En Ramon Maria Gallari diu, parlant d'infància sobreexposada, em recomana un reportatge que van fer a 3CAT sobre la infància sobreexposada a les xarxes socials amb dues conclusions. No pengeu fotos de menuts i menudes a les xarxes socials i, a més, diuen que ell i les influencers tenen el cervell socarrat. Vale? El Marc ha marxat, si no diria... Sí, ha marxat. Vale, doncs ja les llegeixo jo, les propostes. Aquest és un tema que n'hem parlat. Hi ha qui defensa l'exposició, hi ha qui diu que no li donem tanta importància. Bueno, aquesta és la proposta d'en Ramon Maria. En Ciner, ja sabeu que ell és un fan d'en Marillion, diu, avui fa 40 anys que Marillion va treure l'àlbum Misplaced Childhood, ¿vale? Que és un àlbum de referència, bueno, diu, segons ell, el millor àlbum conceptual de Neoproc, diu, escolteu-lo i flipeu. Bueno, és en Ciner i és Marillion, és una simbiosi perfecta. I acabo amb una proposta molt, molt curiosa d'en Guillem, que parla de la història de la tecnologia. És una web que representa un arbre tecnològic històric. Diu, vols saber quan es va inventar alguna cosa i quines altres coses van aparèixer al mateix temps? Dona un cop d'ull a l'arbre tecnològic històric, que ho mostra tot en una línia de temps. Per si t'ho preguntaves, les ulleres de sol existeixen des de l'any 1750. Jo això no ho sabia, eh? Diu, els rellotges de polsera des del 1810 i les llanternes des del 1899. Les maletes i motxilles no hi figuren, tot i que la maleta vertical amb rodes no va aparèixer fins al 1987. Doncs molt xulo tota aquesta proposta de l'arbre tecnològic i històric. I res, fins aquí el programa d'avui. Ens retrobem, si no hi ha cap problema, la setmana vinent. Moltes gràcies a tots per ser-hi i sobretot pels que ens heu fet companyia a YouTube. Avui especialment, perquè gràcies al Dani, que ha anat de casa seva, ha agafat un ferri i ha anat a una illa a Suècia i ens ho ha mostrat a la càmera. Ens veiem la setmana vinent, si no hi ha cap problema. Adéu-siau a tots i una abraçada. Adéu. Espereu, que ara estic sol i tinc que fer moltes coses. Fins ara.